Ser dolentes, eh? Però hi havia alguns exàmens a la carrera que ja ens deixaven posar el llistat de fórmules ja directament.
Clar, exacte, però és que hi ha coses que no cal que te les aprenguis, jo, física, anàvem amb la...
Això que es parlava, vist amb l'examen d'aquesta activitat, algú que anés amb un pinganillo dins de l'orella i que des de fora li haguessin dit...
Ara van amb les ulleres aquelles del Ray-Ban, amb les ulleres aquelles d'intel·ligència artificial, que els hi diuen les coses...
Però vosaltres no havíeu vist allà.
No,
havíeu vist
algú
allò mirant, així els del costat. Allò
mirant,
que fes,
sí.
Jo sí,
fes,
jo havia vist un pilar de gent copiant.
I passant fulls directament.
I
passant...
I tècniques de xuletes n'he vist, bueno...
40.200.
I tant. La imaginació al poder en el tema de les xuletes.
Hi va haver-hi un, no sé, recordo un any, no sé si era Catalunya Ràdio o no sé qui era, que hi havia un lloc, no sé quin poble de Catalunya, que hi havia un museu dedicat a la xuleta.
Carai.
I el van
el
anar
museu
veure,
de la xuleta.
El museu de la xuleta. I van haver totes les tècniques, allà estan exposades totes les tècniques.
I acabant amb Fungol, hi va haver una pregunta de selectivitat de física.
De Fungol?
De Fungol, de quan el Sergio Ramos va tirar el penalti
aquell que
va enviar a Cristo.
Que el busquen allà.
Si la pilota llançada per Sergio Ramos surt a una velocitat de tal, no sé què, quan trigarat a arribar a la Lluna?
Se les inventen totes.
Jo penso que hi va arribar-hi, eh?
Sí.
Segur que hi va arribar. Doncs ho hem de deixar aquí, perquè ja ens passem un minut i mig i toca...
Estigueu, nois, estigueu.
Exacte.
Res de xuletes, eh?
Doncs vinga, ens retrobem dijous que ve. Sergi, no te'n vagis gaire lluny, que ens has de fer l'informatiu.
Ara vaig amb l'informatiu, va.
Doncs... m'he equivocat de micro. Moltes gràcies a tots els que ens heu escoltat. Ens retrobem demà amb nous temes i més converses.
Ràdio L'Escala.
Aquest divendres 12 de juny l'Alt Empordà es posa en marxa. Arriba la tradicional caminada pels drets de les persones grans organitzada per la taula comarcal dels drets de les persones grans. Camina a Figueres, Roses, Llançà, Castelló d'Empúries, Peralada i L'Escala, amb escoles, entitats, centres de dia i casals de la gent gran. Perquè cuidar és respectar, perquè cuidar és dignificar. Aquest divendres fes un pas endavant i suma't a la caminada. Caminada pels drets de les persones Zones Grans 2026. Cuidar dignament és responsabilitat de tothom. Sí, aquest...
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Aquest cap de setmana s'obre la platja de l'illa Mateu. Han acabat els treballs de protecció dels talussos amb malla metàl·lica i s'han acondicionat escales de fusta a través de les quals s'hi accedeix. Amb aquesta notícia, que tots aquests treballs han estat gràcies als fons Next Generation, obrim l'informatiu local d'avui de Ràdio L'Escala de dijous, dia 11 de juny d'aquest 2026. Qui us parla? Sergi Corral. Aquesta notícia és la que encapçala, però hi trobarem tota aquesta resta d'informació. També parlarem que L'Escala presenta un estudi pioner sobre els habitatges d'ús turístic, els coneguts com a HATS. Aquest estudi recull que la localitat de L'Escala és la sisena del país en nombre de HATS, però que més de la meitat dels propietaris no en fa ús, tot i comptar amb la llicència d'ús turístic. L'Ajuntament ha instal·lat 8 fonts d'aigua a disposició dels treballadors municipals. Els aparells proporcionen aigua freda, natural i calenta i es complementen amb ampolles de vidre personalitzades i reutilitzables que els treballadors poden recarregar. La xerrada, amb motiu de la bellesa segons la Dominga Ablasola, ha estat el darrer acte previ abans de la caminada pels drets de les persones grans, que se celebrarà demà divendres, dia 12 de juny. En aquesta xerrada s'ha abordat la discriminació per edatisme i s'ha reivindicat la bellesa digna i lliure. I en terreny esportiu, l'europeu de la classe MOZ, que encapçala l'actualitat esportiva d'aquesta setmana aquí a l'Escala, al Mar d'Empúries. Un campionat on es comença a definir la classificació general. Ara mateix, la regatista Pel Marcel és qui lidera la competició. També parlarem de bàsquet, perquè el Club Bàsquet L'Escala negocia el salt a primera o a segona catalana. És una negociació que s'ha de fer amb la Federació Catalana de Bàsquet i es fa després de tancar una temporada perfecta amb 26 victòries a segona territorial. I en meteorologia, jornada molt més assolellada, però encara amb tramuntaneta. Demà més calor i un mar també molt més tranquil. Després de repassar tots aquests titulars, el que farem és desgranar una a una totes aquestes notícies. Començant per la que obre aquest informatiu, la reobertura de la illa Mateua després dels treballs de condicionament dels talussos amb malla metàl·lica i les escales de fusta per accedir-hi. Una notícia que ens han portat tots els detalls en Miquel Pagès.
Després de 4 anys, finalment aquest cap de setmana es reobre l'espai que dona accés a la platja d'Illa Mateua a l'Escala. Uns despreniments de roques van obligar a prohibir l'accés pel perill que suposava pels banyistes, tot i que durant els primers dies els usuaris no van respectar aquesta prohibició i es va optar per una senyalització més contundent. Durant els últims mesos s'han fet actuacions reforçant amb malla metàl·lica els talussos i també refent l'accés amb escales de fusta. Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
S'han acabat aquests treballs del lot 2 del projecte global de la Torre de Montgó, aquest projecte doncs, que amb dos locs ha d'intervenir en restitució de la flora invasora, en posar en valor doncs, els búnquers, els camins, la senyalètica, però sobretot el que s'ha acabat, que és important explicar, és el lot 2, que és aquest de protecció d'aquesta entrada de l'illa Mateua, que farà doncs, que es pugui obrir amb total seguretat per als pas dels banyistes d'aquesta cala tan utilitzada. Recordem doncs, que venim de 4 anys on hi van haver-hi uns despreniments a la zona de l'entrada d'aquesta cala que el que van fer doncs, és actuar de manera immediata tancant l'accés a les escales doncs, que donen accés en aquesta platja i aquests últims 4 anys on hem estat treballant en un projecte de consolidació del talús on es pot veure la imatge en què s'han instal·lat unes malles retentores, també s'han tirat, diguéssim, avall les pedres doncs, que presentaven un major risc de caiguda, i aquesta actuació, doncs, el que deia, doncs, el que farà és garantir doncs, la seguretat a l'accés en aquesta platja. Està previst doncs, que l'obertura es faci de manera immediata per tal de poder-ne gaudir aquesta temporada de bany.
Les obres de consolidació del talús i el condicionament de les escales s'han retardat més de l'habitual, especialment pel canvi de polítiques de costes i també per ser un espai inclòs dins el Parc Natural del Montgrí.
Bé, aquesta actuació, sempre ho hem explicat, que depenia de costes de l'Estat, amb el canvi de política doncs, que es va fer de no intervenir en l'evolució natural doncs, dels penya-segats, doncs, van optar l'Ajuntament per liderar doncs, aquest projecte de restitució, i en aquí doncs, hem estat molt de temps doncs, tramitant els diferents informes d'administracions supramunicipals, com és el Parc Natural. Estem en zona de parc, com és el propi Departament de Costes, perquè estem dintre del domini públic marítim i terrestre, i al final, obtinguts tots aquests permisos amb mesos de tramitacions, doncs podem actuar definitivament.
Les obres s'han finançat amb fons Next Generation.
I parlem d'habitatge, perquè l'Escala ha presentat un estudi pioner sobre els habitatges d'ús turístic, els coneguts com a HATS. El document recull que la localitat és la sisena del país en nombre d'aquests habitatges, però que més de la meitat dels propietaris no en fa ús, tot i comptar amb la llicència. Ens ho explica la Maria Pagès.
L'Escala compta amb un parc de 15.146 habitatges, d'entre els quals només el 25,82% són de primera residència. A més, la localitat té registrats 3.241 habitatges d'ús turístic, que s'hauran de reduir a la meitat a finals del 2028, tal com marca la normativa. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha presentat un estudi que ofereix una radiografia acurada sobre aquesta modalitat d'allotjament al municipi i que alhora proposa recomanacions de gestió. El document és pioner a Catalunya i ara se n'han interessat 4 municipis més. Jaume Marín, consultor.
L'Escala és un dels pioners en afrontar aquest repte. Hem detectat que l'Escala, els huts, no és una problemàtica, sinó que és el font troncal d'allotjament a l'Escala, representa el 70% d'allotjament a l'Escala, quasi el 75% d'allotjament a l'Escala, i per tant, si aquesta llei es arribés a complir a partir del 2028, voldria supressió de molts huts a l'Escala, que no implica no només la supressió d'aquestes llicències, sinó que implica què passa en el municipi, perquè al final una part important és el que genera molt ús, però tot el parc que genera en restauració, en comerç, en serveis, i per tant això suposaria un dalt a baix molt important.
Entre les dades que s'han recollit, els encarregats de l'estudi han constatat que els huts es concentren especialment en el nucli antic i que el 53% dels habitatges, tot i tenir la llicència vigent, no en fa ús. Una troballa que marca un full de ruta pel consistori, ja que la renovació de llicències es podria veure reduïda contribuït en aquest àmbit, sense afectar notablement la capacitat d'absorció de la localitat. D'altra banda, també s'ha detectat que més del 30% dels allotjaments estan en mans de menys de 20 operadors i, per tant, se'n facilita la localització.
I hem vist que quasi un 53% no s'està utilitzant. Per tant, no és només les llicències d'ús, que és el que reglamenta la Generalitat, sinó és quins són actius d'aquests. I, per tant, aquí el primer que s'hauria de fer, o primeres recomanacions que recomanem a l'Escala, a l'Ajuntament de l'Escala, és veure quins són actius, demanar aquesta, quina taxa turística recapta a partir d'aquests huts, no? Que això el té la Generalitat, s'ha de demanar, i, per tant, veure quins són actius, i a partir d'aquí es poden prendre diferents mesures. Poden prendre mesures de veure què es fa amb aquests actius o no, esperar que si es retrasa la moratòria, i diferents accions que es poden fer.
Ara bé, les mesures que emprengui el consistori hauran de ser quirúrgiques per un sector troncal en l'economia de la vila. De fet, l'Escala és el 6è municipi de Catalunya en nombre d'huts. Sense aquesta modalitat d'allotjament, una tercera part dels turistes no es podria absorbir i l'Ajuntament recapta més de 20.000 euros l'any en taxes.
Està clar que això genera un rendiment. Aquí hem calculat el rendiment que treuen d'huts, no? Hi ha huts, a parts molt concretes i específiques de l'Escala, que generen més de 20.000 euros l'any. Per tant, hem de ser molt curosos, i l'Ajuntament és molt curós en aquest cas, de veure què fa amb aquestes llicències, quines són les actives i les no actives, i què es pot fer a partir d'ara.
L'estudi que ha encarregat l'Ajuntament de l'Escala està contemplat dins del programa d'actuació municipal en habitatge que es va presentar a principi d'any. El document ha estat finançat amb els fons Next Generation i l'anàlisi s'ha extret a través d'una triangulació de dades. Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
A partir d'aquest anàlisi es podran arribar a fer propostes en quant a trobar aquest equilibri en el que és la possibilitat, no?, de continuar tinguent habitatges d'ús turístic en el nostre municipi, perquè és una modalitat, doncs, que l'Escala, des dels seus inicis, que es va pensar com a ciutat jardí, doncs, és del tot activa, i també l'accés a l'habitatge, que era una mica l'objectiu del Reial Decret, en zones tensionades, d'intentar trobar aquest equilibri o topalls, diguéssim, per fer un habitatge més accessible de cares al ciutadà.
El decret llei 3/2023 determina que no es poden atorgar més llicències que un màxim de 10 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants. La normativa està en vigor, però compta amb una pròrroga fins al 2028, que es podria estendre al 2033. Ara, ajuntaments i propietaris han de fer mans i mànigues per adaptar-s'hi.
L'Ajuntament instal·la 8 fonts d'aigua a disposició dels treballadors municipals. Els aparells proporcionen aigua freda, natural i calenta i es complementen amb ampolles de vidre personalitzades i reutilitzables que els treballadors poden recarregar. Fins a 7 dependències municipals, entre les quals hi ha l'Ajuntament, l'Alfolí de la Sal, la Biblioteca, el Museu de l'Anxova i de la Sal, els serveis socials, la seu de la local i la piscina, disposen ara de 8 fonts electròniques d'aigua per al subministre d'aigua freda, natural o calenta, als treballadors municipals. La proposta s'emmarca en els objectius de desenvolupament sostenible i els fons Next Generation. Ens ho comenta Rafael López, regidor de Medi Ambient.
Destinats als edificis municipals i a l'ús dels treballadors municipals que també que treballen amb aquests edificis. Són unes màquines de producció d'aigua natural i calenta també. Ens sembla que és una actuació que s'engloba dintre del Fund Next Generation i que és interessant. El pressupost aproximadament d'aquesta acció és d'uns 20.000 euros i bé, sembla que és una actuació interessant.
La posada en marxa d'aquestes fonts d'aigua s'acompanya d'una altra iniciativa. L'Ajuntament ha repartit ampolles de vidre reutilitzables als treballadors municipals, una mesura amb un objectiu molt clar.
Sí, evidentment es tracta de reduir, en aquest cas, doncs, l'ús, doncs, dels ampolles de plàstic d'un sol ús. Tant de treballadors que hi ha, doncs, diàriament entren centenars d'ampolles de plàstic, que l'objectiu clarament, doncs, és la reducció d'aquestes ampolles, donat, doncs, que tindran aquesta facilitat, doncs, per poder tenir aigua amb els mateixos edificis municipals.
El consistori també estudia ampliar en un futur la posada en marxa d'aquestes fonts d'aigua a altres dependències municipals. I parlem de la gent gran, parlem d'una xerrada prèvia al dia de demà, que serà el dia clau en la caminada pels drets de les persones grans. Una xerrada de la bellesa, segons Dominga Blasola, aquest còmic, on s'ha abordat la discriminació per edatisme i s'ha reivindicat una bellesa digna i lliure. I ha anat i en té tots els detalls en Jordi Fortià.
Una cura digna és el lema de la caminada pels drets de les persones grans que se celebrarà a l'Escala aquest divendres 12 de juny. La darrera activitat prèvia a aquest esdeveniment, que ha programat la taula comarcal liderada per la Fundació Salut Empordà i pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà, ha estat la xerrada La bellesa segons Dominga Blasola, que ha impartit la il·lustradora Elisabet Justícia a la sala polivalent del Casal del Jubilat i que ha estat enfocada a potenciar l'empoderament de les persones grans. Clàudia de Cruz és la regidora d'Acció Social.
Estem a l'última de les xerrades que envolten la caminada pels drets de les persones grans. És el tercer any que fem aquesta caminada i aquest any doncs, hem tingut el plaer, gràcies al Consell Comarcal i a la taula pels drets de les persones grans de la comarca de l'Alt Empordà, doncs, d'oferir a la població de l'Escala diferents activitats. Vam fer una sobre habitatge, una sobre moviment i cura, i aquesta és la tercera, que a través de l'Elisenda de la Justícia, una il·lustradora, i la seva Dominga, doncs, ens venen a parlar de prejudicis i estereotips sobretot envers les persones grans i per fer-nos despertar una mica, no?, i reflexionar una mica sobre aquests estereotips que tenim i aquests prejudicis, si cal tenir-los i posar una mica en valor, doncs, no?, les persones grans.
La conferència ha estat basada en el projecte Dominga Blasola, que combina il·lustració i integració social. Aquest programa reivindica, a través del personatge de Dominga, la importància d'abordar la bellesa des d'una visió lliure de l'edatisme i allunyada dels prejudicis i els estereotips. Elisabet Justícia és il·lustradora i integradora social.
La charla se titula La vejez, según Dominga, y lo que pretendo hacer es un abordaje gráfico con el personaje de Dominga, que quien no lo conozca está dentro de un proyecto que se llama Dominga Habla Sola. El personaje es una mujer mayor que habla un poco de cómo ella ve la vejez, lo importante que es abordar la vejez desde una visión libre de edadismo, donde poder envejecer libremente, desde una forma respetuosa, escuchando la voz de las personas mayores y respetando un poco cómo quieren envejecer. Entonces, el abordaje gráfico de esta charla hace un paseo un poco por la vida de Dominga, detectando pequeños momentos de edadismo que podemos encontrar en la familia, en el médico, en nuestras mismas, en amigos, etcétera, etcétera. Y también haciendo ver que el envejecer puede estar lleno de riesgos, pero también de oportunidades, y se trata un poco de encontrar quizá el equilibrio para envejecer quizá como nos dé la gana y disfrutando un poco de esta nueva etapa que es la vejez.
A la xerrada s'ha abordat també qüestions com la soledat no desitjada, la pressió estètica sobre les dones, els vincles comunitaris o la necessitat d'envellir lliurement. Aquest divendres, a 9:45, a la platja de la Riba, començarà la caminada pels drets de les persones grans amb un recorregut circular de 3 quilòmetres. Es recomana a tots els participants portar samarreta blanca, gorra i una ampolla d'aigua.
I parlem de l'esdeveniment esportiu d'aquesta setmana en el Mar d'Empúries, és a dir, l'europeu del Campionat Europeu de classe MOZ de la vela, aquesta Fórmula 1 del mar. Doncs una competició on es comença a definir la classificació general. Ara mateix, amb la regatista Pel Marcel, liderant la competició. Ens ho explica en Miquel Pagès.
37 regatistes han pogut completar un total de 4 proves a la tercera jornada de l'europeu de vela de la classe MOZ. El vent ha estat més estable que en jornades anteriors i, combinat amb unes condicions de mar relativament marejables, ha permès desenvolupar la competició amb normalitat. Aquestes condicions han estat especialment favorables per a la navegació en foiling, permetent als regatistes explotar al màxim les embarcacions en un entorn exigent però a la vegada equilibrat. Al llarg de la jornada s'han disputat un total de 4 proves, incloent una d'addicional afegida després de la valoració del comitè, amb l'objectiu de compensar parcialment la jornada anterior en què no es va poder competir. La successió de proves ha mantingut un ritme alt i constant, amb recorreguts curts d'entre 20 i 25 minuts. Després de la disputa d'aquestes 4 proves, la classificació provisional queda encapçalada per Enzo Belenguer, del club L'Apel Marseille, seguit del regatista australià Ryan Littleshide i de John Harris, del Wallahara Sailing Club. El campionat entra ara en una fase decisiva, amb la flota consolidant el ritme competitiu i les classificacions començant a definir-se. A l'International Moth European Championship 2026, que celebra entre el 7 i el 13 de juny al Club Nàutic de l'Escala, reforça el posicionament del municipi i la Costa Brava com a escenari de referència de la vela d'alt nivell, reunint alguns dels millors regatistes europeus en una disciplina que combina tecnologia, velocitat i navegació amb foiling.
I també en terreny esportiu hem de parlar de bàsquet, en aquest cas perquè el Club Bàsquet L'Escala negocia el salt a primera o segona catalana després d'una temporada perfecta. Ho ha de negociar amb la Federació Catalana per que li concedeixi una plaça en aquestes dues categories pel sènior masculí de l'Escala. En té tots els detalls l'Ivan García.
El president del Club Bàsquet L'Escala, Pep Andrades, ha informat que ha parlat amb el president de la Federació Catalana per desencallar la situació del sènior masculí. L'equip que aspira a jugar una categoria més competitiva es conformaria amb competir a primera o segona catalana.
L'idea està, aviam quina categoria ens toca. Vull dir, nosaltres ja has de dir que estem lluitant per estar en primera catalana, com a mínim, i algunes més fluixes en una segona catalana. Però vull dir, el que estem lluitant és això. I en part és... El bo d'estar en una primera o una segona és poder fer explotar aquests nanos que hem parlat abans del júnior.
A dia d'avui competiria la primera territorial gironina després de proclamar-se campió de segona. El conjunt escalenc veuria amb bons ulls aconseguir una plaça a una categoria de més nivell. Enric Espinosa, jugador.
S'està treballant, sí, intentar poder jugar una categoria millor. Encara que haguem pujat, jo crec que és una categoria que encara ens queda una miqueta curta. Intentarem... parlar amb clubs, intentar arribar a un acord, poder comprar una plaça un pèl més alta. Al final és això el que busquem com a club, intentar estar on ens mereixem, que jo crec que ara no ho estem.
Justament a la segona territorial, els de Toni Espinós han signat una temporada perfecta. Han guanyat els 26 partits i han superat la barrera dels 100 punts en 13 ocasions. Toni Espinós amb 373 punts, Enric Espinós amb 360 i Llufagàs amb 280. Han estat els tres màxims anotadors de l'equip.
Sabíem que era un equip que venia de jugadors que venien de jugar a categories més altes i que... potser la categoria ens quedava una miqueta més baixa, però igualment volíem aconseguir el repte de fer 26 de 26 partits i jo crec que ha anat molt bé, ens hem apoyat tots molt, hem sigut un equip molt junt i ho hem aconseguit.
El trofeu de campions ja ha arribat a l'Escala i justament l'entrenador i els jugadors el van mostrar amb orgull durant el dinar de final de temporada del Club Bàsquet L'Escala.
I ara el que hem de fer és un repàs a tota l'agenda d'actes aquí a l'Escala d'aquests dies, pel que queda de setmana i pel cap de setmana. Ens ho porta la Lali Giné.
Dijous, continuen els dijous d'etapes, també a les 5 de la tarda taller informatiu sobre els beneficis de la teràpia assistida amb gossos en els infants i adolescents amb trastorn de l'espectre autista. El lloc d'aquest taller és l'Ajuntament de l'Escala. A 6:15, bàsquet Vita Trevegada, activitat on els joves fan música en grup i en pilotes de bàsquet a l'Espai Jove L'Esbotzada. I a 7:00, presentació del llibre Emporiae, una comèdia a Empúries, a càrrec de Paquita Vilarrodona i Enrique Boldó com a autors, Carles B. Gorbs, periodista i editor, i Eusebia Llença com a prologuista. La presentació es farà a l'Alfolí de la Sal. I també a 7:00 de la tarda, concert de combos a càrrec de l'Escola de Música El Gavià a la plaça Víctor Català. Divendres, a 10:15, caminada pels drets de les persones grans, a 10:15, trobada dels participants amb estiraments i lectura del manifest, i a 3:15, inici de la caminada, que serà circular i de 3 quilòmetres. El punt de partida és la platja de la Riba. A 5:00 de la tarda, torneig de futbol, els equips es formen entre tots i totes les participants abans de començar les pistes de l'Escola Empúries. A 8:00, novè cicle de cançó popular d'arrel i amb salero, un concert d'Espriu, Vent en popa, un espectacle didàctic de poemes musicats amb ritmes de folk rock mediterranis, amb poemes de Ramon Llull, Salvador Espriu, Miquel Martí i Pol i altres escriptors. Serà l'Alfolí de la Sal. El preu d'aquesta activitat són 5 €. A les 9, Festa de la Música, fem música amb l'actuació de Loco DJ 86 al restaurant Pinxo i Trago i l'Homerí a la plaça de la Rosa. I a les 10, també Festa de la Música amb l'actuació de Norfeu al restaurant Univers. I pel que fa a les exposicions, fins al 14 de juny es pot visitar l'exposició temporal Tribut a Josep Vicenç, més conegut com a Avi Xaxo, a la Casa del Gavià. Fins al 23 d'agost, l'exposició Vanity Fair, que desembarca a l'escala del pintor Gino Robert a l'Alfolí de la Sal. I fins al 31 de desembre, l'exposició Nusos Mariners, al Museu de l'Anxova i de la Sal. Finalment, només dir-vos que si voleu rebre més informació cultural de l'escala, us podeu subscriure al butlletí setmanal escrivint al correu cultura@lescala.cat o bé al trucant al telèfon 972-77-48-48.
I un cop hem fet repàs a l'agenda, ara toca anar cap a la previsió meteorològica.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Molt bon dia. Continuem amb aquestes jornades de tramuntaneta, però no gaire rescalfada, a diferència del que és típic en aquesta època. Una tramuntaneta més aviat fresca i vam quedar-nos amb una màxima al voltant de 21-22 graus i la sensació de fresca a primera i última hora del dia era força important. Una tramuntaneta que bé, té les hores comptades. Podríem dir que avui serà l'últim dia d'aquesta situació i encararem ja unes jornades on tornarem a parlar de calor i temps de ple estiu. Avui dijous encara aguantaran alguns núvols fins a migdia. Núvols alts i mitjos, també alguna senyal de tramuntana. A la tarda tindrem un cel molt més serè i clar. Pujarà la temperatura, migdia i tarda, màxima que avui pot voltar als 26 a 27 graus. Avui sí que notarem una miqueta més de caloreta. Continuarà la tramuntaneta, de força 3-5, mancarà al partir de migdia i tarda, i a mitja tarda quedarà estones de vent més variable, fins i tot alguna estona de calma, però a la nit tornarà a engegar una altra vegada. A la mar maró tot el dia, amb tràgol de gregal entre mig metre i un metre d'alçada. Demà divendres, cel serè tota la jornada, en un dia radiant, en un dia notablement més càlid que no pas avui. Es mantindrà la bona visibilitat i la humitat baixa. Temperatura màxima demà entre 27 i 29 graus i mínima entre els 18 i els 20. Encara bufarà entre mestral i tramuntaneta de força 3-5 de matinada, anirà mancant al llarg del matí, i a migdia ja tombarà cap a gregal i després cap a marinada de xaloc a la tarda. Al vespre calmarà del tot i ja desapareixerà, no ha de tornar a entrar la tramuntana. A la mar demà tindrem marejol tot el dia. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert el temps.
Amb el temps tanquem l'informatiu d'avui, però no ho farem sense fer un repàs a les notícies que hi han format part, començant per la principal, la que obria aquest informatiu, i és la reobertura de la platja de l'illa Mateua aquest cap de setmana després dels treballs de protecció dels talussos amb malla metàl·lica i el condicionament de les escales de fusta a través de les quals s'hi accedeix. Hem parlat d'un estudi pioner sobre els habitatges d'ús turístic que diu que l'escala és la sisena localitat de país en nombre de huts, però que més de la meitat dels propietaris no en fa ús, tot i comptar amb llicència. L'Ajuntament ha instal·lat 8 fonts d'aigua a disposició dels treballadors municipals a diferents edificis municipals i també ha proporcionat ampolles de vidre personalitzades i reutilitzables que els treballadors poden recarregar. Avui s'ha fet una xerrada al voltant de la bellesa segons Dominga Blasola, en la qual s'ha abordat la discriminació per edatisme i s'ha reivindicat una bellesa digna i lliure. Demà és el dia de la caminada pels drets de les persones grans. Hem parlat de com va la competició de l'europeu del Moz de classe vela. En aquest cas, la regatista Pel Marcel lidera la classificació. I el Club Bàsquet l'Escala negocia el salt a primera o a segona catalana, en el cas del sènior masculí. Unes negociacions que està fent amb la Federació Catalana de Bàsquet. I avui ambient més ensolellat, encara tramuntaneta, demà més calor i mar molt més tranquil. Direm adeu a aquesta tramuntana. Qui us ha parlat, Sergi Corral, podeu continuar, estar atents a tota la informació, en aquest cas als butlletins i a les repeticions dels informatius aquí a Ràdio L'Escala. Per la meva part, que vagi tot molt bé, que passeu molt bona tarda i feu molta bondat. A reveure'm. Serveis